L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda que diàriament i arribats en este punt horari us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Obrim la crònica informativa de la jornada, comencem el repàs a l'actualitat, com és habitual i diàriament, ho fem avançant el seu contingut a ritme de titulars. Un informatiu que avui encetarem parlant de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre, que proposa sol·licitar la declaració del riu Sénia com a zona d'interès etnològic. La comissió creu que cal interpretar les infraestructures hidràuliques que es conserven al riu. El govern demana serenitat a taurins i animalistes després dels incidents al bou embolat d'Aldover el passat cap de setmana. El delegat de la Generalitat a l'Ebre condemna els fets i refusa que calgui reforçar la presència policial als actes amb bous. Parlant encara del delegat del govern, la Generalitat i el seu representant a l'Ebre, Xavier Pallarès, diu que els recursos per la mosca negra no arriben perquè el copate s'ha retardat amb les certificacions. El delegat assegura que el cabal de l'Ebre és encara massa elevat per poder efectuar els tractaments previstos al tram final del riu. En clau política destacarem qüestions relacionades amb sessions plenàries. D'una banda, les que es preveuen de tractar el proper ple de l'Ajuntament d'Amposta. El Partit dels Socialistes demanarà que en la propera sessió es baixi la ràtio a P3 per mantenir la línia educativa d'aquesta edat que es vol treure a Amposta. Els socialistes ampostins volen també que es creï un òrgan municipal de caràcter polític per al control de l'alcaldia del Poblenou. I parlant de plens, avui destacarem també que l'Ajuntament d'Alcanar aprovava en sessió plenària extraordinària el passat dijous els pressupostos generals per al 2016, uns pressupostos que superen per poc els 9.600.000 euros. L'Ajuntament de Deltebre aposta clarament per impulsar el nucli de Riumar. I Santa Bàrbara serà un dels municipis beneficiaris del conveni ocupacional signat amb la Diputació de Tarragona. També se'n beneficiaran d'aquesta iniciativa municipis com Freginals, La Galera, Godall i el Mas de Barberans. I acabarem a ritme de qüestions esportives destacant que la remera ampostina Aina Cid es prepara per a la repesca de les Olimpíades després d'haver aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres. Són temes i qüestions elaborades amb la participació dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja la crònica informativa de la jornada. Avui comencem parlant de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre, que ha demanat que s'estudie la petició de declaració del riu Sénia com a zona d'interès etnològic. Ho han fet després d'elaborar un nou dictamen, concretament sobre el pont dels Estretets, que comunica els termes municipals d'Alcanar i Vinaròs al riu Sénia, concretament al seu tram final, apenes a un quilòmetre de la desembocadura. Des de la comissió s'apunta que el conjunt d'infraestructures hidràuliques que es conserven al llarg del riu Sénia, ja siguen ponts, molins o tolls, són suficientment importants com per dotar-los de contingut i interpretar-los. El desenvolupament d'aquest territori està lligat en aquestes infraestructures i ho podem explicar, diu l'arquitecte Ferran Torta. Sobre el cas concret del pont dels Estretets, la comissió ha valorat positivament la implicació dels dos ajuntaments per recuperar la zona i fer-la visitable. Ells proposen aprofitar el projecte de recuperació de camins de ronda de la taula del Sénia. Tot i que no està clara la dotació d'aquest pont dels Estretets, del qual es conserven algunes voltes i elements, el valor patrimonial i emocional de la infraestructura és suficient per actuar i conservar-lo. La proposta de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre, feta a petició de l'Associació Cultural i Veïnal Lo Rafal d'Alcanar, ha anat més enllà d'aquest pont, que uneix els termes, com dèiem, d'Alcanar i Vinaròs, i proposa també recuperar, a través de camins de ronda, un circuit que interprete els elements hidràulics que es troben al llarg del riu. En paral·lel a l'elaboració d'aquest dictamen, els dos ajuntaments implicats, Alcanar i Vinaròs, treballen conjuntament per netejar l'indret, solucionar alguns problemes d'abocaments d'aigües de les finques veïnes sobre les restes del pont i ara estudiaran l'habilitació de nous camins per a que el pont sigui visitable i establir-hi una zona de lleure que permeti explicar la història d'aquest element hidràulic. Per a Ferran Torta, arquitecte i membre de la comissió, es podria aprofitar un projecte de la taula del Sénia per recuperar antics camins de ronda pels diferents termes municipals. Ferran Torta explicava també quina és la proposta que des de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre s'ha fet per demanar la declaració del riu Sénia com a zona d'interès etnogràfic. L'escoltem.
Des de la Comissió Cívica ens hem reunit amb l'Ajuntament de la Sénia i amb altres entitats del tal de elevar la proposta de que s'estudie i es valori positivament la declaració del riu Sénia com un espai etnològic. És a dir, tot és un, hi ha tot un, el riu actua com un eix vertebrador, ja sigui el Maestrat i el Montsià, com a un element que va permetre el desenvolupament de l'home en l'ús de diferents tecnologies i infraestructures hidràuliques i que va permetre el desenvolupament del territori.
Ferran Torta explicava també amb detall quines són algunes de les propostes fetes per recuperar l'entorn del pont dels Estretets entre Alcanar i Vinaròs.
Per a poder dotar de contingut al pont i que es pogués ser visitable, s'ha de pactar amb els veïns de les finques, perquè clar, ara ja no hi ha, el camí que creu que sigui el pont ja no existeix. Doncs parlar amb els veïns, de mirar d'habilitar uns camins, uns nous camins de ronda, per tal de que el pont sigui visitable. Això enllaça amb la voluntat dels ajuntaments i de la taula del Sénia d'aconseguir un camí de ronda per tot el riu Sénia que vagi tocant als diferents entitats municipals, amb els termes municipals que té cadascun. I finalment demanaven de dir, escolta, formem una mínima àrea de lleure, habilitem un espai, de manera que sigui, que els ajuntaments decidisquen, per tal que la gent que vagi allí que pugui visitar-lo i pugui, hi ha un element explicatiu i que en tingui. Això ho emmarquem no solament amb el propi riu, o sigui, perdó, amb el propi pont, sinó per tot el riu. Hem dit que hi ha la voluntat de recuperar un camí de ronda, però aquest camí tu l'has de dotar de contingut, i el contingut està. Per tot el riu Sénia hi ha nombroses infraestructures hidràuliques, des de séquies, peixeres, que és un petit assut per acumular aigua, molins de paper, molins fariners, tot.
El dictamen de la comissió qüestiona també la datació del pont i rebutja que sigui d'època romana o andalusí. Segons detalla l'historiador i membre també de la comissió, Ramon Gironès, les restes d'encofrat que queden en una de les voltes del pont fan pensar que la infraestructura no sigui anterior a l'època moderna. Per assegurar-ho, de tota manera, se'n recomana de fer l'estudi del carboni 14 que ajusta la cronologia del patrimoni. En aquest sentit, Ferran Torta assegurava que, malgrat que vestigi molt, dir que el pont és d'època romana, el valor patrimonial d'un element ha de ser independent de la seva datació. En tot cas, cal aclarir també, deien des de la comissió, per fer qualsevol actuació s'haurà d'actuar sempre d'acord amb la Confederació Hidrogràfica del Júquer, de qui depèn el riu Sénia.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del govern de la Generalitat, que demana serenitat a taurins i animalistes després dels incidents del passat cap de setmana al bou embolat d'Aldover. El delegat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha condemnat els fets i refusa que calgui reforçar la presència policial als actes amb bous. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha demanat serenitat entre els aficionats taurins dels correbous i els animalistes que participen als actes per enregistrar imatges i vellar pel compliment de la llei. Pallarès condemnava d'una banda els fets que es van produir aquest cap de setmana als bous embolats d'Aldover, amb els quals inicia la temporada taurina de les Terres de l'Ebre. El dia, i l'escoltarem, que si les coses es fan bé no hem de tenir temor de res, poden gravar el que vulguen, dia a les comissions taurines i als ajuntaments. També als animalistes, Pallarès ha demanat respecte per la gent que els agrada la festa taurina. Pallarès dia que vivim en un país democràtic i de llibertat i hem de procurar ser comprensius els uns amb els altres.
I esperem que els fets com el que es van produir dissabte no es tornen a produir. Per tant, demanem serenitat a tothom. Tenim una llei, la llei és per complir, i si les coses se fan bé, no es té que tindre cap temor. Què vull dir? Que la llei és per complir-la. I el que demanem a les comissions de bous i als ajuntaments que fem bous és que si fem les coses ben fetes no hem de tindre temor de res, ni de que mos graven, ni de res. És un acte públic. I si és públic vol dir que hi pot anar el públic. I els animalistes exactament el mateix. Quan van, doncs han d'anar en respecte de que pensen que allà davant hi ha gent que els hi agrada. I vivim en un país democràtic i de llibertats, i el que han de procurar és ser comprensius uns en els altres. Però condemnem la manera en què han començat els bous i la veritat que estem tristos de la manera que s'ha portat.
Pallarès també va refusar ahir que calgui enviar més Mossos d'Esquadra per evitar aquestes situacions i apel·lava a la voluntat de la gent per a que no es repeteixin esdeveniments com els del passat dissabte al Dover.
Gràcies, Josep. I ja que parlem de la Generalitat i del seu delegat a l'Ebre, Xavier Pallarès, hem de destacar també que la manca de recursos econòmics per poder efectuar els tractaments contra la mosca negra al tram final de l'Ebre aquesta temporada sembla ser que tindria el seu origen en un retard en les certificacions per part del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, que és qui s'encarrega de la seva gestió i execució. Així ho ha manifestat el delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès. Amb aquest argument ha respost a les crítiques efectuades des dels dirigents d'aquest ens després de retreure a la Generalitat el retard en la transferència de la partida de 673.000 euros per liquidar les despeses de la passada campanya, un retard que impedia iniciar les actuacions d'enguany. Segons Pallarès, el COPATE rep els recursos en la mesura que efectua les certificacions de despesa de les actuacions executades. En aquest sentit, apunta, l'organisme va sol·licitar a finals del passat 2015 una pròrroga per complimentar aquest tràmit, presentant finalment les certificacions el passat dia 31 de març. Xavier Pallarès.
El 31 de desembre de l'any 2015... L'OCOPATE tenia que haver certificat totes les despeses de l'any 2015. L'OCOPATE, en bon criteri, va demanar una pròrroga a la Generalitat per poder certificar, perquè no havien pogut fer les certificacions. La Generalitat els va acceptar la pròrroga. Escolta, no he pogut acabar l'obra, te demano una pròrroga, m'allargues el termini. Molt bé. L'OCOPATE, en data 31 de març, va presentar la certificació. I avui som... Què dia estem avui? 19 d'abril. Doncs han passat 19 dies.
El delegat sosté també que, independentment de la disponibilitat dels recursos, els tractaments encara no s'haurien pogut a causa de l'elevat cabal del riu. La Generalitat va anunciar la tardor del passat 2015 un conveni plurianual perquè els departaments de Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, Salut i Agricultura aportessin conjuntament uns 780.000 euros cada any per finançar la lluita contra la mosca negra al tram final de l'Ebre i els mosquits a la zona del Delta. L'acord havia de permetre solucionar els recurrents problemes de finançament que condicionaven anualment l'inici de la campanya de tractaments, un aspecte essencial per garantir la seva efectivitat durant els mesos d'estiu. Però la història sembla tornar a repetir-se una temporada més.
L'informatiu Emuter.
Anem ara cap a Amposta, ho fem per destacar un parell de qüestions que tenen com a protagonista el Partit dels Socialistes de Catalunya a la capital del Montsià. Primerament, perquè el PSC té previst de demanar a l'Ajuntament Ampostí en el proper ple que es baixi la ràtio a P3 per mantenir la línia educativa d'aquesta edat que es vol treure a Amposta. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
El Partit dels Socialistes de l'Ajuntament d'Amposta demanarà aquest proper dilluns en una moció al ple de l'Ajuntament que la Generalitat no suprimeixi cap línia de P3 a Amposta. La moció socialista demana al govern que modifiqui la Llei d'Educació de Catalunya a fi i efecte de rebaixar la ràtio a un màxim de 1.000 alumnes per aula del cicle d'educació infantil. Segons els socialistes, un poble que tanca aules és un poble sense futur. Els socialistes també reclamen a l'Ajuntament d'Amposta que s'impliqui més en aquest procés. Així ho explicava Anna Tomàs, del Partit dels Socialistes d'Amposta.
I nosaltres el que volem és que l'Ajuntament ajudi i estigui detrás de les AMPES, de la comunitat de professors i de totes aquelles famílies que tenen aquest problema, que les puguen ajudar en aquesta moció. Sobretot nosaltres el que volem és que les AMPES, els professors i els pares se sentin sobretot recolzats per l'Ajuntament, cosa que fins ara no han estat recolzats. Les pròpies AMPES ho diuen, de que no han sentit l'apoyo de l'Ajuntament. Fa un mes van presentar una moció perquè no s'eliminés aquesta línia, però no s'ha fet cap tipus d'actuació. Nosaltres anem més enllà, demanem que es baixi la ràtio en un màxim de 20 alumnes per aula.
La comunitat educativa del Col·legi Soriano Montagut d'Amposta va pintar ahir de groc els murs exteriors de l'escola per reivindicar el manteniment de les línies de P3 als centres del municipi per al curs vinent. També avui, el Col·legi del Sagrat Cor i la seva associació de pares i mares presentaran un escrit al Servei Territorial d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre en contra de la supressió de la línia de P3.
Gràcies, Manel, i no marxes encara perquè hi ha també un altre tema relacionat amb els socialistes ampostins que volen que es creï un òrgan municipal de caràcter polític per al control de l'alcaldia del Poblenou. És així?
El Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta ha demanat a l'Ajuntament de la ciutat la tramitació de la creació de l'òrgan municipal de caràcter polític a la figura de l'alcalde del Poblenou del Delta. La intenció del Partit dels Socialistes és crear un organisme que controli i també que fiscalitzi l'acció de l'alcalde del Poblenou davant de l'Ajuntament de la ciutat. Així ho explicava Francesc Miró, portaveu dels socialistes.
I no entenem quan, com és el tema de l'alcalde, en el sentit de que li vol fer un tutelatge. Nosaltres entenem que no ha d'haver un tutelatge, per això ha d'estar regulat. Això sí, creiem en una lleialtat institucional i el que volem és fer un control i fiscalització, evidentment, i que hi hagi una bona cohabitació, perquè si algú es deixa de fer el Poblenou, de què serà la culpa? Per tant, hi ha una figura a l'Ajuntament que s'estableix que hi haurà un òrgan municipal corresponent, en aquest sentit ho preveu el ROM, i nosaltres el que volem és avançar, encara dotar de més democràcia al Poblenou i que ens informem en tot moment del que hi ha al Poblenou i si necessita la col·laboració, a part de l'equip de govern, de tot el consistori.
El socialista assegura que cal aprofundir en la descentralització municipal i respectar la identitat i l'autogovern dels diferents nuclis del poble. També cal desenvolupar i fixar les competències i atribucions d'aquests representants institucionals en una nova relació basada en la lleialtat institucional i no en un tutelatge.
Gràcies, Manel, i continuem tractant actualitat relacionada amb sessions plenàries de les qüestions de futur a tractar el ple de la capital del Montsià, l'Ajuntament d'Amposta. Passem a parlar de les que, en aquest cas, es van aprovar a l'Ajuntament d'Alcanar el passat dijous 14 d'abril. Hi havia sessió plenària extraordinària, amb un parell de punts a l'ordre del dia. El punt bàsic, el primer i més important, la proposta d'aprovació del pressupost de l'exercici del 2016, plantilla de personal i bases d'execució. Jordi Montfort, regidor d'Hisenda, l'Ajuntament d'Alcanar, comentava el contingut d'aquests pressupostos i la seva aprovació. L'escoltem.
Bé, es tracta d'un pressupost de 9,6 milions d'euros, és aproximadament un milió més que el de l'any anterior, bàsicament produït per l'increment que ens ha suposat l'haver d'afrontar la sentència del cas Turov de poc més d'un milió, d'este milió d'euros, no? Fer menció especial als 0,9 milions destinats a inversions, les que destaquen pues, sobretot l'acabament de les obres de reforma de l'alberg dels Josepets i el seu equipament, la rehabilitació del mercat municipal, cobriment de les pistes esportives de l'escola Joan Baptista Serra i les obres d'urbanització al carrer Magallanes. També s'han tingut en compte partides per a projectar o per a redactar els projectes d'urbanització de zones que tenim pendents al municipi municipi, pues, com és el carrer Jaume I, 11 de setembre, Enric Granados, carrer de Càlig o passatge espanyol, que es preveu executar durant els propers anys, i en este mateix sentit també hem tingut present tota partida per a començar a emprendre la redacció de l'avantprojecte de rehabilitació de l'auditori municipal, que és una d'aquestes obres que tenim pendents. També explicar que aquests pressupostos són els primers que recolliran l'opinió de ciutadans i ciutadanes del poble, ja que pues, se li ha donat espai a totes aquestes accions recollides en la campanya Pressupostos Participatius que es va dur a terme a finals de l'any passat i que bueno, tindrà incidència sobre els nuclis del carrer i les cases. També bueno, destacar que se donarà continuïtat als principals projectes que han abanderat les diferents regidories i àrees en els últims anys i que bueno, s'incorporaran alguns nous, sobretot en l'àmbit de la gent gran i els esports.
Cal destacar per acabar que el projecte de pressupostos es va aprovar amb els vots favorables del grup d'Esquerra Republicana, actualment al govern municipal, i també amb el suport del Partit dels Socialistes, mentre que Convergència i Unió i Partit Popular es van abstindre, la CUP hi va votar en contra.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre i ho fem per destacar que l'Ajuntament d'aquell municipi sembla ser aposta clarament per impulsar el nucli de Riumar. I així ens ho explica en la següent crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Amb la idea d'enfocar turísticament Deltebre amb el potencial de Riumar com a eix vertebrador, l'Ajuntament s'ha posat en marxa. Per això es va aprovar fa pocs mesos al ple les obres de la segona fase d'urbanització del nucli de Riumar que suposaran una inversió de més d'1,5 milió d'euros, 211.000 euros menys del previst inicialment i que en un 61% aniran a càrrec dels veïns de l'urbanització a través de contribucions especials. Ara, el passat mes de març, tenia lloc la constitució del Consell de Riumar, un òrgan de desconcentració municipal que ha de servir per començar a debatre les primeres accions per al nucli i treballar i supervisar totes les seues necessitats. Escoltem l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
Un Consell de Riumar que se crea com un òrgan de desconcentració territorial per a nivell d'assessorament i consulta en tots els temes que afecten el nucli de Riumar, però a banda en funcions delegades als membres de la Comissió Executiva del Consell de Riumar. En total, el plenari són 12 representants d'associacions de veïns, d'entitats i de grups polítics, però que no siguin directament electes, i hi ha una comissió executiva, que són 4 persones, que en aquest cas són del món teixit associatiu i món indirectament polític, que en aquest cas són les que portaran el dia a dia de Riumar en una fórmula desconcentrada i en correlació amb els regidors del diferent àmbit de l'Ajuntament de Deltebre. Ja tenen funcions delegades i, per tant, el que volem és que Riumar no patisca els greuges que han patit durant aquests anys, que sí, havíem d'anar limitant les potencialitats, sinó que Riumar ha de ser un dels motors econòmics principals del municipi de Deltebre i, en tot cas, també de tot el Delta.
I encara parlant de Riumar, cal recordar que l'Ajuntament va aprovar l'obertura d'un espai d'atenció ciutadana i d'un punt d'informació turística a partir de l'estiu.
Gràcies, Lluïsa. Tornem a Santa Bàrbara, un dels municipis beneficiaris d'aquest conveni ocupacional signat amb la Diputació de Tarragona. Del conveni se'n beneficiaran un total de 5 persones aturades de llarga durada. Fruit d'aquest acord, a municipis com Freginals, La Galera, Godall i Mas de Barberans també es faran tasques de condicionament de l'entorn natural. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El Consell Comarcal del Montsià, en sessió plenària celebrada el passat 30 de març i en la línia de mantenir com a prioritat l'acció social i ocupacional, aprovava la signatura del conveni amb la Diputació de Tarragona per a la realització dels plans d'ocupació 2016. Aquest conveni permetrà la contractació de 5 persones aturades de llarga durada i que han estat seleccionades per la Diputació i que estaran contractades per un termini de 6 mesos, durant els quals també se'ls proporcionarà formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i professionals per tal d'afavorir la seva posterior inserció al mercat laboral. L'objecte d'aquest pla d'ocupació és l'acondicionament de diferents entorns naturals de diferents municipis de la comarca a través de tasques de neteja de les zones d'interès pel seu valor turístic o natural per tal de recuperar-les i preservar-ne el correcte ús, així com altres tasques puntuals en espais urbans de la comarca. Concretament, les accions es faran als municipis de Santa Bàrbara, Freginals, La Galera, Godall i Mas de Barberans.
Del 22 al 24 d'abril, 12a Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Gaudeix del comerç local i del comerç de proximitat. Un cap de setmana ple d'activitats per visitar l'aldea. Degustacions d'arrossos, trobada de playmòbils, concerts, trobada de punteres, tallers de cuina per als més venuts, exhibicions de batuca. Del 22 al 24 d'abril, l'aldea t'espera.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui qüestions esportives. Parlem de la remera ampostina, Aina Cid, que es prepara per a la repesca de les Olimpíades després d'haver aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Bones notícies per al rem ampostí, ja que la remera ampostina Aina Cid va aconseguir la medalla de bronze en la Copa del Món, celebrada a Varese, a Itàlia. La remera ampostina, amb un ampli palmarès esportiu, es troba actualment entrenant a Banyoles, preparant-se per a la repesca de les Olimpiades. Així ens ho explicava l'entrenador del Club Nàutic Amposta, David Morales.
Bueno, pues sí, este cap de setmana Aina va assolir la medalla de bronze a la Copa del Món de Varese, la primera Copa del Món, i la veritat que com a entrenador d'ell i del Ronaldi Camposta pues estem supercontents perquè és un gran resultat, però bueno, hem de tocar de peus a terra i l'objectiu d'enguany és intentar d'aquí 5 setmanes aconseguir una plaça olímpica.
Des del Club Nàutic Amposta es creuen les possibilitats en de que Aina Cid pugui estar en les properes Olimpiades de Rio.
Arriba l'exposició del TBU, la història d'un naufragi. Una mostra que ens explica la història de Deltebre I, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa enfonsat a la desembocadura de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès. L'exposició Deltebre I, història d'un naufragi, s'instal·la a la sala d'actes de la biblioteca i es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 8 de la tarda. I els dies feiners està oberta a grups prèvia reserva.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps d'avui ennuvolat ja pràcticament tot arreu i fins i tot amb algunes primeres pluges. Són pluges molt dèbils i aquí les veiem, per exemple, a Solsona, que pràcticament ni arribaven a terra. Així es mantindrà durant bona part del dia, potser a última hora sí que els ruixats ja comencen a guanyar una mica més d'extensió. I és que tenim aquesta perturbació, que està deixant molta pluja a l'oest de la península Ibèrica. I en canvi aquí arriba desgastada, de moment, perquè demà sí que es farem pluges que siguin pràcticament generals, però sí que ens arriben molts núvols que deixen el cel entelat, potser una mica més trencats a les comarques de Girona, i en canvi la resta, el cel sí que ja és tapat, pràcticament. I tenim totes aquestes gotetes, tots aquests ruixadets que van caient, en molts casos són precipitacions que no arriben a terra o deixen quatre gotes mal comptades de moment aquest matí. El pronòstic, doncs, per aquesta tarda sí que es mantingui el cel tapat a gairebé arreu, amb els primers ruixadets que van caient a les comarques de Lleida i de Tarragona, i a última hora de cara al vespre sí que les precipitacions poden agafar una mica més de cara i ulls cap aquí, cap a les comarques del sud i també en alguns punts de ponent. De fet, aquesta pròxima nit, la nit de dimecres a dijous, les pluges s'estenen ja en qualsevol punt del país i localment fins i tot podrien descarregar amb intensitat. I demà ens creuarà el front, per tant, les pluges aniran entrant de sud cap a nord i aniràs cobrant tot el territori, amb precipitacions que en alguns llocs de muntanya demà podrien acumular 40-50 litres per metre quadrat. A la tarda van marxant cap al nord, s'obren algunes clarianes, però no fa net del tot, encara podria haver-hi algun ruixat o fins i tot alguna tempesta amb unes temperatures que demà tendeixen a baixar. Al País Valencià hi haurà alguns plugims avui, més probables a cara a la tarda, augment dels núvols també a l'arxipèlag Balear, mentre que demà s'obren clarianes al País Valencià, les pluges cauran aquí a Catalunya, encara hi haurà alguns ruixats al nord de l'arxipèlag Balear que tendiran a allunyar-se també cap al nord. I aquests pròxims dies, divendres, una mica de treva i dissabte, el dia de Sant Jordi, torna a augmentar una mica la inestabilitat i cauran alguns ruixats, sobretot a partir del migdia, a la meitat nord del país. La setmana que ve el temps serà més tranquil.
Com cada dia, dedicant també un raconet del nostre temps a conèixer quina és la previsió meteorològica per les properes hores, així hem arribat avui a l'hora també de posar el punt i final a l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 20 d'abril, que també ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.